Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, novament de calor. Continuem amb temperatura per sobre la mitjana amb un estat de cel amb sol i estones cel mig entrenyinat.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal, bon dia? Avui pugen les temperatures una mica respecte a ahir, amb màximes al voltant dels 30-32 graus i mínimes entre els 17 i els 19, dia bàsicament assolellat. Ja hi ha dues classes al Baix Empordà tancades per un positiu de coronavirus. Un és un grup de P5 a Vulpellac i l'altre un de formació professional de Sant Feliu de Guíxols. Claríssimament, clarament, no ens hem d'alarmar. Se sabia que això passaria. Hi ha una trentena de casos confirmats a tot el país. Avui segurament pujarà, potser arribem al centenar. Però és que és el que hem d'esperar en una situació com aquesta. I el que cal ara és que les mesures de prevenció, l'aïllament, la detecció de casos a partir d'aquests positius funcionin tal com estan previstes. Recordeu que cada vegada que hi ha un positiu en una classe, tota la classe s'aïlla a casa, llavors es fa PCRs a tothom. I encara que siguin les PCRs negatives, els alumnes s'han de quedar a casa i també els professors. I les escoles no es tanquen o no s'estudia tancar-les quan almenys hi ha dos casos o, vaja, dos grups bombolla amb casos positius també aïllats. Llavors s'estudia si ha pogut haver transferència entre aquests dos casos, si estan en el mateix edifici, etc. Llavors s'estudia tancar les escoles, però no estem en aquesta situació de moment. Això el dia en què us hem d'explicar una bona notícia. Els cinemes Arinco de Palamós reobren la setmana que ve, dijous. Semblava que no hi havia esperança, que aquest cop el tancament era definitiu, però finalment no. Hi ha una altra empresa, una cooperativa, que sembla que s'hi pot fer càrrec amb, aparentment, el suport de l'Ajuntament. Avui en parlarem i li preguntarem a un dels responsables d'aquesta cooperativa. Això serà a la secció de cinema, amb l'Ignasi Arbat. Es torna l'Ignasi Arbat al supermatí per repassar les estrenes del cap de setmana. També estudiarem quina és la situació del cinema a tot el món i què podem esperar per als propers mesos. Serà amb l'Ignasi Arbat amb qui acabarem el programa d'avui. Són les 2 i pràcticament 3 minuts, el millor moment del dia per començar el supermatí.
Bon dia.
Què tal, Anna Salvador? Bon dia. Al Baix Empordà ja són dues escoles que han hagut de confinar una classe. Se sumen als 34 grups confirmats que hi ha ara mateix a Catalunya.
Es tracta d'una classe de P5 al Col·legi de Vulpellac i d'una classe de l'Institut de Sant Feliu de Guíxols. Tal com mana el protocol, en els pròxims dies es farà la prova PCR a tots els alumnes afectats.
I Eugènia Güell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Els cinemes de Linco reobren dijous que ve, 24 de setembre, amb una jornada d'entrades gratuïtes.
Hi haurà una programació comercial amb les estrenes més actuals, a més d'una programació alternativa, que també comptarà amb sessions en versió original subtitulada.
Presó sense fiança pel detingut per matar un home d'un tret a Calonge i segrestar i violar una dona, Miquel 40. No podem escoltar en Miquel 40, escoltem en Miquel 40. Ui, se'ns estan tornant boges les sintonies. Bé, tornem a començar. Ara sí, presó sense fiança pel detingut per matar un home d'un tret a Calonge i segrestar i violar una dona, Miquel 40.
Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la causa està oberta per assassinat i agressió sexual. L'investigat s'ha acollit al seu dret a no declarar. Segons la investigació, el detingut va contractar els serveis d'una dona que exerceix la prostitució i va matar l'home que els havia acompanyat com a vigilant.
L'Audiència de Girona va jutjar ahir 3 integrants d'una banda que hauria dut a terme 32 robatoris silenciosos en 3 mesos al Baix Empordà el 2017.
Els acusats han reconegut que dos d'ells entraven a les cases de robar quan les víctimes dormien, mentre que el tercer els feia de transport. El fiscal sol·licita penes d'entre 12 i 14 anys i mig de presó.
El turisme al Baix Empordà resisteix millor que la resta de la Costa Brava.
Així ho va dir ahir Martí Sabrià, gerent del grup Costa Brava Centre, en una entrevista a Ràdio Capital. En concret, han tancat l'agost amb un 75% d'ocupació, pràcticament 25 punts per sobre de la mitjana catalana, i a la vegada, però, també són 18 punts menys que l'any passat.
Doncs de seguida escoltarem el que ens va dir. Abans d'això, saludarem en Gerard Descat. Gerard, bon dia.
Bon dia.
L'estiu s'acaba i per això, des d'ahir al matí, Sant Feliu de Guíxols ja ha recuperat les places d'aparcament gratuïtes.
Concretament es tracta dels diferents aparcaments del municipi, com el pàrquing de la Corxera i les zones blaves de la barana del passeig, jardins Juli Garreta i platja de Sant Pol, que tornen a ser gratuïtes fins la propera temporada estival.
I a Begur comencen diverses actuacions per renovar el parc de l'Arbreda.
Una segona pista esportiva i un nou paviment del local jove són algunes de les accions que la regidoria de joventut està duent a terme.
Més enllà del Baix Empordà, avui hi ha la sessió, o la vista oral, per ratificar o no, jo diria que sí, la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra. Segurament avui no tindrem la sentència, però s'espera per les properes setmanes. Per tant, tot apunta que Catalunya quedarà amb un president inhabilitat i encara sense un pla per veure què fem quan això passi. Mentrestant, el ple del Tribunal Constitucional ha rebutjat la suspensió cautelar de les penes de presó per Oriol Junqueras i Raül Romeva, el Vale Hide.
A més, argumenten la decisió per la notable extensió de les penes imposades.
El Banc d'Espanya empitjora les previsions econòmiques pel 2021 per l'elevada incertesa.
Segons el supervisor, l'economia espanyola tancarà aquest any amb una caiguda d'entre el 10,5 i el 12,6%, i el 2021 no recuperarà tan ràpid com es preveia.
I incertesa total és el que hi ha a Madrid, perquè les xifres a la capital espanyola segueixen disparadíssimes. Les UCIs estan al complet, segons diversos mitjans. El govern de Madrid ja estaria preparant reobrir IFEMA, que és aquell hospital de campanya que es va instal·lar en la Fira de Congressos de Madrid, IFEMA, i que es va tancar quan ja van baixar els casos. Doncs ara s'estaria estudiant reobrir-lo. El fet és que aquest cap de setmana anunciaran confinaments selectius per poder fer front als casos, a l'increment de casos. Aquí al país les dades segueixen a la baixa, tenint en compte, això sí, que els últims dies s'han recollit menys PCRs perquè durant la diada i el cap de setmana, doncs, hi ha menys detecció. Però de moment, aparentment, sembla que els casos aquí van a la baixa. Per cert, que la pandèmia endarrereix finalment les obres de la Sagrada Família de Barcelona, que no es podran acabar el 2026 tal com estava previst.
La reducció de visitants per la caiguda del turisme fa impossible assolir l'objectiu ni oferir un calendari alternatiu a l'espera de l'evolució de la pandèmia.
Gràcies, Alba Lejide. Posem-hi anàlisi i escoltem el comentari de l'escriptora Sabel Gámez.
Hi ha indrets pel que el temps no passa, i si passa ho fa d'una manera diferent, amb harmonia, amb calma, imposant un caràcter únic i màgic que fa perdurable un pessic d'història i un munt de nostàlgia, però d'aquella que fa somriure i ens fa somiar. Aquest és el cas de Begur. Ja feia anys que no veia la lluna dins d'una cova i un blanc que vessava uns carrers plens de joia i de festa, i per què no? En una nova normalitat no massa normal em feia falta tornar a veure del paisatge amb personalitat de Begur, i així ho vaig fer. Ai, no m'enganyaven els que em deien que tornar a Begur era sempre portar-te una agradable sorpresa, i aquesta vegada la sorpresa va ser la descoberta de l'Indiana de Begur. Enmig del poble, brillant entre els carrers, s'aixeca un indret on passar més que un cap de setmana, més que unes vacances, més que una estància en el sentit literal de les paraules. Amb un ambient purament indià i decorat amb un gust indiscutible, unes poques habitacions se traslladen a l'altra època, a una cuba colonial on el color i l'olor, el sabor a tot, et fa perdre per cada racó. No li fa falta de res. Esmorzar exquisit, sopar privat i deliciós al costat d'un jacuzzi que et permet veure un castell ple de llums. Llit on descansar i somiar més enllà dels somnis. I el millor, l'equip humà que habita aquest refugi. Un gran guia que no et deixa perdre't en la monotonia, el Mario. Un artista que pinta cada paret amb un quadre encisador, la Laura. I un àngel que no deixa mai de somriure, la Nàdia, que omple amb tot el seu cor a cada nou visitant. Un consell, no es perdeu la suite Ambar.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Supermatí. Hola, bon dia. De moment, aquest dijous continuarà sent força estival, si més no pel que fa a temperatures, que fins i tot pugen una mica respecte a ahir, amb màximes al voltant dels 30 o 32 graus a l'interior del Baix Empordà i mínimes entre els 17 i 19 graus. Referent a l'estat del cel, en general lluirà força el sol, però estones hi haurà alguns intervals de núvols, mitjans i alts, que poden entrenyinar una mica la llum del sol o provocar estones de ressol. Demà, estat del cel més variable i cap al final del dia la nuvolositat anirà en augment. Ja durant la matinada de divendres a dissabte es poden produir alguns ruixats, localment en forma de tempesta, amb un matí de dissabte amb temps insegur. La temperatura, però, encara es mantindrà en valors per sobre els de l'època de l'any fins a entrada la setmana que ve.
Gràcies, Albert Aparicio. Gràcies, Albert Aparicio.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I ara la cançó del dia. Avui, jo la veritat és que tinc especial predilecció per aquesta cançó i avui en Marc Clapés doncs, ens l'ha preparat. Obrim el darrer treball de Su per escoltar la col·laboració amb La Pegatina, una cançó que ens desperta molt bones vibracions i es diu Algo de mi.
Secreto faltó, yo nunca me debilito, pero me estabas matando el sabor.
Antes de ver el fuego quemar, me lanzo sin mirar. No le regalo a tu soledad mis ganas de volar. Algo de mí ya se marchará, se irá.
Entiendo, tú pa' afuera y tú pa' adentro. Tus segundos son eternos, no me hagas perder el tiempo.
Ya no he pareado que rimar, una serenata pa' olvidar. Que no me vales, que ni me hueles, que ya no voy por donde quieres.
No le regalo a tu soledad mis ganas de volar y saltar y bailar y cantar.
Algo de mí ya se marchará, se irá.
Te pido que te des por aludido, que te vayas con tu ruido a callar otra canción.
Y date tú también por enterada, que no hay alivio en una musa que perdí.
Antes de ver el fuego quemar, me lanzo sin mirar. No le regalo a tu soledad mis ganas.
Algo de mi, de Su, amb La Pegatina, arribem a pràcticament un quart de nou del matí.
La ràdio de l'Empordà. Jordi, que bé que m'ho he passat aquest estiu.
Però si no has marxat de casa.
Al final vaig decidir descobrir la Costa Brava.
I?
De fàbula. Vaig aprofitar l'oferta de l'Escola Nàutica Baix Empordà. En un dia ets patrona i si els hi llogues una barca et fan un descompte del 20%.
Està molt bé.
A més, pels seus alumnes, tenen un servei de barques compartides per si vols navegar tot l'any amb una tarifa plana des de 39 euros al mes. Són una passada.
Aprofita el descompte de l'Escola Nàutica Baix Empordà de Palafrugell. Entra a escolanauticabaixempordà.com o passa un WhatsApp o truca al 650 51 20 70 650 51 20 70 i descobreix per què milers de turistes volen navegar per la nostra costa.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar. Supermatí a Ràdio Capital.
Passa un minut d'un quart de nou del matí. Hem de començar a explicar el super, hem de començar el supermatí explicant-vos que fa 3 dies que ha començat el curs escolar i al Baix Empordà ja són dues les classes que s'han hagut de confinar. Una a Vullpellac i una altra a Sant Feliu de Guíxols. Anna Salvador.
Exactament, l'Escola Pública 9 de Forallac va haver de confinar ahir al matí una classe de P5, després que una professora donés positiu per coronavirus. Pel que fa a l'Institut de Sant Feliu de Guíxols, segons diverses fonts, es podria tractar d'una classe d'estètica de formació professional.
Cal tenir en compte que si un professor o un alumne dona positiu, a la resta del grup se'l considera contacte estret i per això s'ha de confinar.
Correcte, el grup afectat ha de complir, doncs, els 14 dies de quarantena i també s'ha de fer la prova PCR. És important recordar que s'han de fer els 14 dies de confinament complets, també en el cas que la PCR doni negatiu.
Obrim la radiografia de l'estat de la Covid al Baix Empordà. I és que el risc de rebrot va baixar ahir dràsticament. Estem als 118, a prop del 100, a prop del nivell en què a partir de... Si baixem d'això ja estarem a nivell molt alt, però no d'alt risc. I també es redueix molt la taxa de reproducció, que està al 0,86. Això vol dir que per cada contagiat se'n genera menys d'un altre. Quin és el problema aquí? Doncs que s'estan fent menys PCRs aquesta setmana, que a finals de la setmana passada i principis d'aquesta s'han fet moltes menys PCRs, pràcticament mig miler menys que la setmana anterior. El motiu és clar, la Diada Nacional de Catalunya de divendres i després tot el cap de setmana. Si a finals, durant la setmana passada es feien 1.500 PCRs en una sola setmana, doncs ara estem en 890. Això ha fet disparar també, per cert, el marge de positivitat. O sigui, ara mateix hi ha un 10% de totes les proves, una de cada 10 proves, donen positiu. Ai, perdoneu. Donen positiu. Això és molt més del que hauríem de poder-nos permetre. Hauríem de poder estar en el 5% de proves positives. En total, ara mateix hi ha ingressats a l'hospital 11 persones, dues de les quals estan a l'UCI. Hi ha 1.397 positius confirmats i no canvien les defuncions. Des de l'inici de la pandèmia han mort al Baix Empordà 95 persones. Tota aquesta situació sanitària ha generat, òbviament, com ja sabeu, una crisi econòmica claríssima que ha afectat de ple la cultura. En això, hi havia a finals de la temporada passada, teníem una molt mala notícia, que és que el cinema Rinco no podia reobrir per culpa d'aquesta crisi, però això ha canviat perquè obren la setmana que ve. Avui en parlarem amb en David Cuesta, que és un dels membres de la cooperativa Cinema for You, que es farà càrrec d'aquest nou espai, d'aquest nou espai, no, dels cinemes Arinco, que ara estaran renovats. Els cinemes Arinco reobren pocs mesos després que els seus gestors anunciessin que no podien seguir amb l'activitat. Ara les pel·lícules les projectarà aquesta cooperativa que us deia, una cooperativa nova que es diu Cinema for You, Eugènia.
Sí, és una cooperativa que està formada per un equip de persones que actualment porten la gestió del cinema Prada de Sitges i el cinema Ribes de Sant Pere de Ribes. Sobre la programació, serà comercial, amb les estrenes més actuals, a més d'una programació alternativa, que també comptarà amb sessions en versió original subtitulada. També s'hi faran esdeveniments per cinema com òperes, ballets, musicals i concerts, entre altres, i la novetat també arribarà amb les crispetes, que seran elaborades, diuen, amb productes ecològics de primera qualitat que ofereix la marca Pip Pop.
Per tant, quan obren ja amb programació habitual i quines sessions hi haurà?
Doncs començarà el proper dijous 24 de setembre amb unes sessions especials gratuïtes. Les vides de Marona, que és una pel·lícula infantil en català, Sombres acusadores, en versió original i subtítols en espanyol, un clàssic de l'any 58 que es va rodar a Palamós. També la pel·lícula Isaac, després de passar pel cinema del Festival de Màlaga, que estrena en primícia un film que reflexiona sobre les conseqüències de la maternitat subrogada. A més, podrem veure a David Matamoros, el director, a la presentació d'aquesta pel·lícula a Palamós. I també els cinemes de l'Inco obriran cada setmana de dimecres a diumenge i els dies 25, 26, 27 i 30 de setembre oferiran una programació especial amb 5 euros l'entrada.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6
delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva. Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Presó sense fiança pel detingut per matar un home d'un tret a Calonge i també segrestar i violar una dona, Miquel 40.
El jutjat d'instrucció número 2 de Sant Feliu de Guíxols ha ordenat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut diumenge per matar un home d'un tret a Calonge i segrestar i violar una dona. Segons informa el TSJ, la causa està oberta per assassinat i agressió sexual. L'investigat s'ha acollit al seu dret a no declarar. Segons la investigació, el detingut va contractar els serveis d'una dona que exerceix la prostitució i va matar l'home que els havia acompanyat com a vigilant. Després va segrestar durant hores la dona i la va agredir. Després va segrestar durant hores la dona i la va agredir sexualment en dues ocasions fins que aquesta es va poder escapar i va anar fins a una comissaria per denunciar els fets.
I l'Audiència de Girona ha jutjat 3 integrants de la banda que hauria perpetrat 32 robatoris en només 3 mesos al Baix Empordà. Els acusats ho han reconegut i el fiscal demana, atenció, penes d'entre 12 anys i 14 anys i mig de presó. Anna Salvador.
Els 3 acusats han admès que entre l'abril i el juliol de 2017 van entrar a robar 32 cases del Baix Empordà. Més concretament eren habitatges a Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i Calonge. Segons han reconegut, dos d'ells accedien a les cases quan les víctimes dormien i cometien els robatoris. Mentrestant, el tercer era l'encarregat de fer-los el transport. El fiscal Víctor Pillado considera que són autors de 3 delictes. Un delicte continuat de robatori amb força en casa habitada, perquè van haver de forçar els accessos de 26 dels 32 domicilis, un delicte continuat de violació de domicili en concurs medial amb furt, pels altres 6 robatoris on van aprofitar alguna obertura de la casa, i finalment també els acusa d'un delicte de pertinença al grup criminal. Això suposaria 14 anys i mig de presó pel suposat líder de la trama, 13 anys i mig pel que entrava a robar les cases i 12 pel conductor que els feia els transports.
I quins són els arguments de les defenses?
Les defenses consideren que només els hauria d'acusar del delicte continuat de robatori amb força. També demanen un atenuant de confessió i un altre de dilacions indegudes per rebaixar la pena. De fet, les defenses han utilitzat la sentència de la mateixa audiència de Girona, que ja el 2016 va condemnar el suposat líder de la banda. El van condemnar a presó per haver saltat entre el 2012 i el 2013, i també de manera silenciosa, 25 cases. En aquell cas el van acusar només d'aquest delicte. L'advocada de la defensa, Mònica Tarradellas, ha afirmat al judici que el fiscal busca un escarment exemplar per l'acusat i que per això no seria una pena justa.
Que va a pretender utilizar ese segundo procedimiento como va a pretender a que el mismo sea un escarmiento de lo más ejemplar contra el señor Facholuca.
El fiscal Víctor Pillado, però, no hi està d'acord i ha ressaltat que aquesta és la segona banda criminal que crea el suposat líder. Ha afirmat que no demanen més anys de pena perquè no poden.
Y que esto solo se detenga por la acción del Cuerpo de Policía de Mossos d'Esquadra y la instrucción del juzgado número 2 de San Feliu de Guíxols es una barbaridad, bajo criterio del Ministerio. Por eso no pedimos más pena, porque no podemos.
Els acusats han reconegut els fets, de manera que la discussió ara és només jurídica. El judici ha quedat vist per sentència.
Ja ho heu escoltat, 12 anys de presó, entre 12 anys i 14 i mig. Recordeu algú més que estigui condemnada a 12 anys de presó? Segur que sí, no? Aquesta gent va fer 32 robatoris en 3 mesos en cases particulars del Baix Empordà. 12 anys de presó.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Falten, 3 minuts i mig per arribar a 9:15 del matí. Parlem de la situació econòmica al Baix Empordà. Ahir parlàvem amb en Martí Sabrià, el gerent del grup Costa Brava Centre, que ens va reconèixer aquí al Supermatí que el turisme al Baix Empordà resisteix millor que la resta de la Costa Brava. En concret, hem tancat l'agost amb un 75% d'ocupació, això és pràcticament 25 punts per sobre de la mitjana catalana i per sobre, evidentment, de la mitjana de tota la costa gironina, però a la vegada també són, clar, 18 punts menys que l'any passat.
Segons va explicar, el turisme local ha anat bé, però han estat estades curtes.
Amb gent del país que afortunadament sí que ens ha fet cas i ha vingut, però ha fet estades molt curtes, de 2 nits, de 3 nits, moltes entrades, moltes sortides, moltes compres de darrer minut o de darrera hora, moltes anul·lacions, ha sigut un estiu especialment complicat.
En general, la temporada dura 8 mesos, però ara la demanda ja ha caigut, ha dit, en picat des d'aquest dilluns i molts establiments ja hauran de tancar aviat, de manera que la temporada sí que estaria tancada, però, diu, el Baix Empordà seguirà funcionant.
Però mantindrem obert un terç de la planta hotelera segur i un percentatge una mica més alt en restauració. Per tant, la temporada hotelera s'ha acabat en el sentit de tenir tota la planta oberta, però l'Empordà no baixa la persiana.
No sabem què volia acabar de dir aquí, però vaja, sí que ens explicava què és el que passarà en aquesta tardor.
Bé, també va dir que els hotels d'interior treballaran molt bé aquesta tardor si el coronavirus ho permet i que hi haurà gent. Diu que és bàsic tenir obert perquè hi hagi demanda. Sabrià va insistir que la perspectiva empresarial de sempre del turisme del Baix Empordà i la Costa Brava és de molta dedicació per part dels propietaris, de manera que hi posen molt esforç en millorar els establiments i, per tant, va dir que no pensa que el futur del turisme a casa nostra s'hagi de reduir el que ha estat aquest any. Sobre la seva jubilació, Sabrià ha dit que mantindrà un punt més de vinculació comparat amb el que estava previst per poder ajudar els seus companys. Podeu escoltar, com sempre, l'entrevista sencera a radiocapital.cat.
I per cert, des d'ahir dimecres a Sant Feliu de Guíxols ja s'han recuperat, com s'ha acabat l'estiu, òbviament, doncs ja s'han recuperat les places d'aparcament gratuïtes, Gerard.
Concretament són l'aparcament de la Corxera i les zones blaves de la barana del passeig, la zona blava dels jardins a Juli Garreta i la de la platja de Sant Pol, que tornen a ser gratuïtes fins la propera temporada d'estiu. Com cada any, durant els mesos d'estiu, per aparcar gratuïtament a Corxera, els usuaris havien de registrar-se com a residents autoritzats, porten l'original del permís de circulació i també justifiquen el pagament d'impost de vehicles de tracció mecànica. D'aquesta manera se'ls lliurava un identificador. En cas de no tenir-lo, calia abonar l'estància a tarifa oficial. Pels que s'hagin donat d'alta com a residents autoritzats, cal recordar que la targeta d'entrada al pàrquing de la Corxera s'ha de guardar per de cara a la propera temporada. Aquesta targeta es pot tornar a activar la propera temporada sense cap cost per l'usuari i en cas de pèrdua o deteriorament s'hauria d'abonar el cost de reposició.
Gràcies, Gerard Escaig.
Dos quarts de nou del matí, de seguida parlem amb els gestors, amb els nous gestors del Cinema Rinco. Abans repassem els titulars del dia. Al Baix Empordà ja són dues les escoles que han hagut de confinar una classe. Se sumen als 34 grups confinats que hi ha ara mateix a Catalunya. Els cinemes de Rinco, com dèiem, reobren el 24 de setembre amb una jornada d'entrades gratuïtes. Presó de sense fiança per al detingut per matar un home d'un tret a Calonge i segrestar i violar una dona. I l'Audiència de Girona va jutjar ahir tres integrants de la banda que van dur a terme 32 robatoris silenciosos en 3 mesos al Baix Empordà el 2017. El turisme del Baix Empordà resisteix millor que la resta de la Costa Brava, segons Martí Sabrià. Hi ha hagut un 75% d'ocupació, pràcticament 25 punts per sobre de la mitjana catalana. I la temporada d'estiu s'acaba i per això, des d'ahir al matí, Sant Feliu de Guíxols recupera les places gratuïtes. I més enllà del Baix Empordà, avui té lloc la sessió, la vista, per decidir si finalment s'inhabilita el president de la Generalitat, Quim Torra. El Tribunal Suprem estudiarà avui el cas i segurament les properes setmanes prendrà una decisió i tot apunta que la decisió serà inhabilitar el president. Recordem que tot això ve per la polèmica de les pancartes. En la campanya electoral, crec que la del 2018, però no em feu posar les mans al foc, perquè clar, han tingut tantíssimes campanyes que és impossible de saber, però en una campanya electoral, a la façana de la Generalitat hi havia uns llaços grocs, una pancarta que demanava la llibertat dels presos, la Junta Electoral Central va demanar que ho retirés, però el president de la Generalitat s'hi va negar durant uns dies, perquè al final sí que la va retirar. Doncs bé, per aquests dies en què no va voler treure la pancarta de la façana de la Generalitat, ara el Tribunal Suprem, primer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el va inhabilitar. Això es va recórrer al Tribunal Suprem i ara el Tribunal Suprem ha de prendre una decisió que veurem quina és. Mentrestant, el ple del Tribunal Constitucional ha rebutjat la suspensió cautelar de les penes de presó per Junqueras i Romeva. Els magistrats argumenten que no hi ha circumstàncies excepcionals que justifiquin l'aixecament de la condemna. Alba Legide.
A més, argumenten la decisió per la notable extensió de les penes imposades, perquè segons la jurisprudència del propi tribunal, per acordar o no la suspensió de les penes, es té en compte com a directriu inicial que la pena se situï per sobre o per sota la frontera dels 5 anys de presó, que és la que serveix al legislador per diferenciar entre les penes greus i menys greus.
El Banc d'Espanya empitjora les previsions econòmiques pel 2021 per l'elevada incertesa. El supervisor pronostica un augment del PIB més moderat d'entre el 7,3% i el 4,1%.
Segons el supervisor, l'economia espanyola tancarà aquest any amb una caiguda d'entre el 10,5% i el 12,6%. I el 2021 no es recuperarà tan ràpid com es preveia. Així, l'any que ve el PIB creixerà o no, depenent de si els rebrots són més o menys intensos. I el 2022 encara seguirà entre 2 i 6 punts per sota dels nivells previs a la pandèmia, amb un creixement d'entre l'1,9 i el 3,3%. Les xifres estan substancialment per sota de les previsions del Banc d'Espanya del mes de juny, quan en l'escenari moderat es preveia un augment del PIB per al 2021 del 9,1%.
I la pandèmia endarrereix indefinidament la finalització de la Sagrada Família prevista pel 2026. Les obres es reprendran properament i es manté el calendari per acabar la Torre de la Mare de Déu el 2021.
La reducció de visitants per la caiguda del turisme fa impossible assolir l'objectiu ni oferir un calendari alternatiu a l'espera de l'evolució de la pandèmia. Dels 100 milions d'euros de pressupost del 2019 es passarà l'any vinent a tan sols 17 milions. Amb tot, les obres es reprendran en 15 dies i es manté almenys la previsió d'acabar la Torre de la Mare de Déu el 2021.
Passen pràcticament 5 minuts de 8:45 del matí. No sé ara mateix perquè fa dies que no hi passo, però fa dues setmanes vaig passar per davant dels cinemes Arinco i realment semblava una postal aturada en el temps, perquè hi veies les estrenes que havíem tingut just al cap de setmana en què es va tancar, ens vam tancar a casa amb l'inici de l'estat d'alarma i el confinament. Semblava una imatge d'aquell moment, en aquell moment s'havia quedat aturat. En aquell moment el cinema Arinco es va tancar, no, evidentment, com tots els altres establiments, i quan ja podíem començar a obrir a principis de l'estat del desconfinament, fase 1, fase 2, en què els cinemes podien començar a obrir, vam parlar amb els gestors del cinema i ens deien que ho veien molt difícil perquè no els abaixaven el lloguer, etc, etc. Per tant, en aquell moment el cinema va tancar. El cinema va tancar, no vam tenir cap novetat fins ara, que hem sabut que tornen a obrir amb uns altres gestors, que és la cooperativa Cinema Forio. Avui parlem amb un membre d'aquesta cooperativa, que és en David Cuesta. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Reobrir o fer-se càrrec d'un cinema ara mateix? Qualsevol que ho escolti us dirà que esteu bojos.
Sí, una mica. Som ens agrada...
Ho confirmem, no?
Sí.
Confirmem.
ens agrada el cinema... Ens agrada apropar la cultura als pobles. No ens agrada que un poble com Palamós es quedi sense cinema. I hem decidit tirar endavant aquest projecte. Sí, sí.
Obriu dijous que ve. Per tant, confirmeu que la programació serà completament comercial, perquè s'havia arribat a especular que seria un cineclub. Programació com les que podem trobar en altres sales.
No exactament.
No,
El que busquem és un equilibri entre el que seria la programació d'estrenes amb una proposta de més de cinema independent, de cineclub, d'òperes i ballets en directe o de pel·lícules infantils amb una temàtica una mica diferent. Nosaltres, com a cooperativa, el nostre ADN fundacional és de cineclub i, per tant, no el volem perdre i el volem transmetre a la gent.
Però, clar, heu fet realment, parlàvem amb els gestors dels anteriors gestors i ens deien, sí, la gent ha anat reaccionant, durant l'estiu va anar bé, però després estem bastant sols, no ve tanta gent. Quines són les previsions que teniu? Que teniu alguna previsió que això canviï respecte al que passava fa un any?
Bueno, nosaltres el que va passar fa un any o abans amb els anteriors gestors no podem opinar, d'acord? Perquè no tenim informació suficient. Palamós és una població estacional que és molt semblant a Sitges, que és on nosaltres som originalment. I, per tant, el que hem de fer és una proposta cinematogràfica que sigui sostenible en el temps, d'acord? Que no sigui tot basat en la període de l'estiu o Setmana Santa. Aquesta és la idea. I esperem que estem segurs que ens en sortirem perquè crearem sinergies amb entitats locals, amb gent del poble, que ens permetin que això tingui una continuïtat en el temps.
Obriu dijous que ve i ja, vull dir, ja per sempre, però si no tinc mal entès, de dimecres a diumenge, no?
Sí, és correcte. Això potser pot semblar una mica anòmal en una multisala, però forma part del projecte. Perquè aquest tipus de projectes siguin sostenibles, hem de tenir en compte molts factors i, evidentment, qualsevol dia que obris té uns costos que hem de valorar molt bé com si són assumibles o no. Per això en primer lloc. I en segon lloc hem de tenir en compte que obrim en el que es pot considerar temporada més baixa, més tranquil·la a Palamós, d'acord, que no estem a ple estiu ni Setmana Santa, i per tant també hem volgut tenir en compte aquest altre factor, no? Això no vol dir que més endavant, al desembre, quan hi hagin vacances escolars, quan hi hagin períodes de temps ja diferents, obrim 7 dies. Però inicialment la idea és obrir de dimecres a diumenge, correcte.
Avui és dijous, per tant avui al Supermatí tenim secció de cinema amb l'Ignasi Arbat. Ignasi, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Bé, encantats de retrobar-te, encantats de poder seguir parlant de cinema i d'estrenes, amb els cinemes oberts i amb cinemes que reobren. Què et sembla a tu aquesta reobertura?
Home, tu abans que els he preguntava si estaven bojos, jo no diria, jo diria que són uns valents, perquè és que realment s'ha de tenir una valentia en el moment que fa ara, i a més amb la situació que respecte al mes d'agost ha canviat. És a dir, semblava que finalment amb l'estrena de Tenet la cosa es podria arribar a solucionar, però la jugada almenys als Estats Units no ha acabat de sortir bé, i sabem que moltes d'aquestes pel·lícules que ja havien de començar a arribar a partir de setembre, octubre, novembre, ja no arribaran com a mínim fins al mes de desembre. Per tant, ens esperen un parell de mesos ben bons de desert a l'espera de que la propera gran estrena sigui el James Bond, i ja veurem també.
Per tant, què és el que podrem trobar així immediatament, David?
No us he sentit massa bé fa una estona, vull dir que no sé el que m'heu preguntat, no. O faig algun comentari en concret.
Dèiem, què és el que podem esperar? Quines són les estrenes més destacades que podrem veure aquest cap de setmana, per exemple?
Val, vaig per parts. Primer, el dia 24, amb la sessió d'obertura, farem una proposta per a tots els públics. Uh-huh. Una proposta infantil a les 6 de la tarda, a Les Vides de Marona, que és una pel·lícula en català, titulada en català, que permetrà als infants veure un altre tipus de pel·lícula diferent a les pel·lícules de Disney. Una segona proposta, que és una pel·lícula rodada a Palamós, que es va fer Sombres Oscures, de l'any 58, i que surt en diferents parts de Palamós. Això serà a les 6:30. I finalment, una proposta una mica amb el perfil de Cineclub, que és una pel·lícula que es diu Isaac, que no s'ha arribat a estrenar a les sales comercials, que només s'ha estrenat al Festival de Màlaga, i que tracta d'un tema candent, com és el lloguer de mares de ventres de lloguer. No? Vindrà el director i després hi haurà la possibilitat de fer un debat. Això serà el dia 24, seran passes gratuïts, en la qual la gent es podrà inscriure abans per poder retirar les entrades. El primer cap de setmana de ple passarem al rastrell. Mirarem quines pel·lícules s'han fet aquest mes de setembre i recuperarem alguns títols recents que la gent podrà veure per 5 euros a un preu especial. D'acord? I a partir del següent cap de setmana, del primer cap de setmana d'octubre, aleshores ja iniciarem les projeccions habituals, com l'última pel·lícula de Woody Allen, Redskins Festivals, o un musical que es diu Explota, Explota, etcètera, etcètera. I això combinat amb projeccions com una òpera en directe i un ballet també en diferent.
Et volia preguntar, mesures de seguretat, heu hagut de fer algun canvi? Heu hagut de renovar alguna cosa per millorar la ventilació, per millorar els espais?
Nosaltres vam obrir ja el mes de juliol les dues sales que portem, tant a Sitges com a Sant Pere de Ribes. I, per tant, ja portem 2 mesos de rodatge convivint amb aquesta situació i amb totes les mesures de seguretat que són necessàries en una sala de cinema. Això vol dir unes indicacions molt clares perquè la gent pugui entrar per un lloc i sortir per un altre, perquè no coincideixi, que tot el personal que estarà a la sala estarà perfectament protegit amb màscares, i demanarem a la gent que en porti i farem servir gel hidroelèctric, i després una desinfecció de les butaques tant abans com després de cada sessió perquè la gent tingui totes les mesures de seguretat. Per tant, bueno, no estem totalment preparats per el que és necessari per aquest tipus de sessions. No?
I dèieu a la nota de premsa que heu hagut de fer canvis també a nivell tècnic, renovacions tècniques, quines són?
Bé, bàsicament el que hem fet són petites adaptacions dels equips de projecció, d'acord? per poder arrenclar, perquè les màquines que hi havia en el cinema eren màquines que no les podíem utilitzar en l'estat que estaven. La nostra proposta és, en el mig llarg plaç, poder reinvertir a la sala i anar fent petites millores que portin millor comoditat als espectadors.
Ignasi, no sé si tens alguna pregunta per en David Cuesta.
Ostres.
Bon dia.
Bon dia, què tal, David? Mira, et faré una pregunta que és un tema que la gent li preocupa. A mi m'ha arribat i jo ho he pogut comprovar, que molta gent, quan s'asseu a la butaca del cinema, mengi o no mengi crispetes, es treu la mascareta. Aleshores, sé de gent que ha sortit del cinema perquè s'ha sentit una mica, doncs, com podríem dir, angoixada pel fet d'estar envoltat de gent sense mascareta, i el cinema tampoc, a vegades volen entrar en obligar la gent que se li posi, i la pregunta era si vosaltres això ho teniu en compte.
Nosaltres, com he dit abans, fa 2 mesos que ja estem convivint amb aquesta situació a nivell de la gestió de sales que estan obertes, com a Sitges i Sant Pere Ribes, i on tenim venda de crispetes, que a més aprofito per dir que nosaltres vendrem crispetes ecològiques que cultivem nosaltres mateixos.
Ah, caram.
I que, per tant, no tenen additius i segueixen una sèrie de criteris de producció especials. Respecte a el que en deies, nosaltres mantenim unes distàncies de seguretat a nivell de butaques perquè la gent, tant per davant com per darrere, no tingui ningú, i quan es bloquegi les butaques, automàticament el sistema bloquegi els sistemes de seguretat que ens demanen des de la Generalitat de Catalunya per el que són les sales d'exhibició. Mm. Per tant, bueno, estem convivint amb això, demanarem a la gent que porti les mascaretes, i evidentment, si algú menja crispetes, doncs és algo que s'ha de treure, però després estarem a l'aguait que això es respecti, aquesta mesura de seguretat, perquè és per un bé comú.
Per altra banda, quina és la col·laboració de l'Ajuntament en aquesta reobertura? Perquè ahir vau fer la roda de premsa conjunta. Quin suport heu rebut de l'Ajuntament?
El suport a nivell econòmic no n'hem tingut cap, perquè això és una activitat econòmica, és una, perdó, privada. A més, nosaltres no som, com a cooperativa, no som una cooperativa de Palamós, però sí que hem demanat a l'Ajuntament col·laboració per entendre millor la realitat de Palamós, d'acord? Que ens ajudi a establir aquests vincles, aquestes sinergies amb entitats locals, que són els que ens ajudaran a que les projeccions de cinema tinguin una participació del públic i de les entitats locals. I a més, també a nivell de contacte amb els mitjans locals i comarcals, perquè ells coneixen molt millor la realitat de Palamosina i del Baix Empordà, i per tant ells tenen accés molt millor en aquest sentit que nosaltres, no?
Doncs aquí estem, efectivament. També una altra pregunta que em corre des d'ahir mateix, perquè fins ara al cinema Rinco, en l'última etapa, havíem pogut veure estrenes de Netflix que arribaven en algunes sales per després poder-les presentar a diferents concursos, a diferents premis, per dir que han estat a les sales. Això us podrem seguir veient aquí en aquesta nova etapa?
Sí. Ja ho tenim contractat, ja tenim la temporada d'aquesta tardor-hivern, i de fet forma part també de l'ADN nostre, perquè aquest tipus de projeccions són projeccions en versió original, i per tant seran part d'aquesta proposta cinematogràfica.
Per mi, bona notícia, jo vaig anar a veure l'Irlandès a l'Arinco.
De Martin Scorsese.
I si no, jo crec que si no l'hagués vist al cinema, si l'hagués hagut de veure a casa, crec que no hauria aguantat.
Ja. Bueno, nosaltres el missatge que volem transmetre i que volem intentar compartir amb la gent és que les pel·lícules s'han de veure al cinema, perquè és on o com han estat rodades i pensades pel director. D'acord? I això és el que intentarem transmetre i compartir tant amb el públic adult com amb el públic infantil, que és el futur públic del cinema, que és el que li dona continuïtat. Mm-hmm. Les pel·lícules no estan pensades o rodades per veure's amb una pantalla de mòbil o una pantalla de televisió, sinó que estan pensades perquè es vegin en una pantalla gran, en una sala fosca i en silenci.
Doncs David Cuesta, membre de la cooperativa Cinema for You, que són els nous gestors del Cinema Rincó, moltes felicitats, molta sort, seguirem pendents i vindrem, evidentment, a la Rincó.
Sereu benvinguts i ens veiem a la Rincó.
Ens veiem. Gràcies, que vagi
bon
bé.
Bon dia.
Ignasi, tenim estrenes avui, no? Què tal? Com estàs? Què has vist aquest estiu?
Ostres, he vist moltes pel·lícules a casa, també t'ho dic.
Cinema?
Cinema poquet. Cinema vull dir anar al cinema, sí. Vull dir de veure pel·lícules moltes, anar al cinema poquet. De fet, vaig anar a veure Tenet, he anat a veure New Mutants, que són les estrenes que tothom estava esperant que arribessin, i la resta, doncs, vivint una mica de plataformes, com...
Escolta un moment, fem les coses bé, posem-te la sintonia, recuperem la sintonia del cinema. Jo aquest cap de setmana passat vaig anar a veure, estava a Barcelona, vaig anar a Gran Via 2 a veure una pel·lícula en 4DX. No sé si ho has vist això, si ho has experimentat.
Vaig anar a veure, no encara.
Vaig anar a veure Harry Potter 3, la tercera. Home! Estan fent un...
No podia ser cap altra.
Efectivament. Manera. Estan fent un recopilatori de pel·lícules i l'altre dia feien la tercera, el Pres d'Azkaban. I és això que seus a la butaca... i comença a sacsejar-se, es mou, si hi ha aigua, si plou, doncs et tiren aigua, sortia un dementor i hi havia tot de fum, un llampec, doncs s'il·luminava la sala. La veritat és que és bastant increïble. Vaig sortir d'allà pensant, no, ara no sé com tornaré al cinema sense tots aquests efectes.
Però després, vols dir?
Vaig fer sí, em va agradar bastant. Està molt bé, està molt ben aconseguit. Després vaig fer la reflexió de que si m'he de gastar 16 euros per l'entrada cada vegada que vaig al cinema, doncs potser que ho deixarem aquí, perquè val 16 euros, la cosa.
No, clar, això, mira, algun dia, si et fa gràcia, està bé, però jo crec que si totes les pel·lícules ens fessin això, tu imagina't, per exemple, vas a veure Tenet i et comencen a obligar, et posen les butaques anant del revés o coses.
No, és veritat.
Per favor, deixeu-me en pau, si ja no entenc la pel·lícula, només falta que m'aposeu efectes especials perquè encara m'enteri menys.
Perquè, aviam, Tenet ens ha agradat o no ens ha agradat? Jo no l'he mirat, encara, perquè és que em fa por no entendre-la, em fa por gastar-me els diners per una cosa que no entendré.
No, no et faci por, no l'entendràs, perquè no l'ha entès ningú. A mi no m'ha agradat, ja ho dic, no? Ara, no m'ha agradat. No m'ha agradat. Però fins i tot a la gent que li ha agradat diu que no l'ha entès. Per tant, aleshores, a veure, és una pel·lícula que... per mi té moltes mancances, és a dir, i a mi m'agrada el Christopher Nolan, No són d'aquests que no li solen agradar les seves pel·lícules. De fet, té coses bones, però... per mi falla bastant amb el que sol fallar sempre a vegades el Christopher Nolan, que és a l'hora de transmetre emocions, perquè no transmet ni una emoció, la pel·lícula és fredíssima, i a banda que és això, que l'argument és supercomplex, és a dir, a veure, no és complex, l'argument és molt senzill, és un dolent de James Bond que vol destruir el món i una mena d'agents que ho han d'aturar. Però tot això t'ho recargola, quan ja sol fer el Nolan, però és que aquí va a l'enèsima potència. I, buah, no, jo és que no... Jo em vaig sortir de la pel·lícula perquè no en tenia res. Vull dir,
vas marxar?
De la pel·lícula, no. Em vaig sortir, diguéssim, al meu cap.
Val.
Que estava allà i és que ja m'era absolutament igual el que estava passant. I ja dic que em vaig avorrir. O sigui, hi ha gent que s'ha entretingut. A mi em vaig avorrir, tot i les escenes d'acció, que clar, quan hi ha una escena d'acció de l'autopista, per exemple, i tal, doncs està bé allà, t'entretens, però la resta de diàlegs, l'actor principal, la veritat és que pobret no està preparat per un cap de cartell. En canvi, tens el Robert Pattinson, que ho fa fantàstic.
Sí, l'actor principal és... com es diu? Perquè és fill d'un altre actor, ara no recordo qui, no?
Sí, és John David Washington, que és el fill de Denzel Washington.
Val. Jo em sembla que havia vist una sèrie seva, una sèrie que no va passar sense pena i glòria, no? Ho estic buscant perquè no estic segur que fos ell. No sé si era l'actor de...
Sí, a més va fer aquella que aquí va estar bé, la de Infiltrados en el Caca Clan.
Ah, vale.
Del Spike Lee. Era el protagonista. O sigui, allà estava bé, però no és que sigui mal actor, eh? L'únic aquí és com que, vale, és com el George Clooney, està molt bé el vestit, en aquest cas, però a l'hora d'interpretar és com, no, li falta ganxo, li falta carisma, no, i veus el Pattinson que és bon actor i a més té, el tio té carisma i el seu personatge està molt bé.
I el Pattinson ens agradarà, el Batman o què?
És una bona pregunta. No ho sé, de moment el tràiler bé, sí, jo, a veure, és un bon actor, no ho farà malament. Ara, potser el look, l'estètica que li han donat, però això no és culpa seva, l'estètica que li han donat com a Bruce Wayne, així en plan una mica emo, a mi no m'acaba de quadrar. Ja. Però segur que ell ho fa bé.
A veure, estrenes d'aquesta setmana, no? El que m'has passat, El Diablo a totes hores. De què va aquesta?
Sí, mira, estem parlant de Robert Pattinson, doncs protagonitzada per Robert Pattinson.
Carai.
Sí, sí, és...
És el xico de moda,
Arrodonir el cercle. Sí, absolutament. Esperem que es recuperi del coronavirus i pugui tornar a rodar Batman, que aquesta
que
és l'altra.
Sí. Esperem que sí. Bueno, suposo que ja deu estar a punt d'acabar la quarantena, perquè em sembla que va ser fa una setmana i mitja que es va dir que s'aturava el rodatge, vull dir que d'aquí poc suposo que podran reprendre la gravació.
Sí, doncs bé, això del Diablo a totes hores és una pel·lícula que s'estrena a Netflix, precisament. És una de les pel·lícules importants que Netflix havia de treure aquest final d'any. Només és que, mira el repartiment, Robert Pattinson, Tom Holland, que és la Spider-Man.
Ah, caram!
El Bill Skarsgård, que és el protagonista de It. També tenim a la Mia Wasikowska, el Jason Clarke i el Sebastian Stan. Vull dir que és un repartiment tot d'estrelles conegudes que han participat en grans blockbusters americans, i en aquest cas adapta una novel·la del Donald Roy Pollock, que és el mateix títol, El Diablo a totes hores, i és una història que succeeix a l'Amèrica profunda. Quan si vols el tràiler ja ho veureu, és una cosa bastant sòrdida, d'aquesta Amèrica profunda de principis de segle, un ambient absolutament depressiu, i el protagonista és el Robert Pattinson, que és un predicador, però veiem que la història es desenvolupa a través de diferents dècades, és a dir, veiem com els personatges van creixent, com aquestes històries paral·leles que se'ns van narrant a través d'aquesta família en diferents moments del temps es van entrecreuant les unes a les altres. Mm-hmm. La veritat és que fa bona pinta, ja s'ha estrenat, crec que es va estrenar ahir a Netflix. Com a totes les pel·lícules de Netflix, no sé què passa, hi ha una mena d'incontinència amb el metratge, gairebé em sembla que dura dues hores i quart. Carai. La pel·lícula. Sí, no sé si és això de les plataformes, que com que bé, la pots parar i ja la pots tornar a enganxar un altre dia. Quan a mi cada dia m'agraden més les pel·lícules d'hora i mitja, també t'he de dir.
Per cert, parlant de Netflix, jo l'altre dia vaig mirar la tercera, sé que no sé si tu ets fan d'aquesta trilogia, però imagino que no, però vaig veure la tercera part de la trilogia del Baztán, aquesta espanyola, està situada en Seca Navarra, al País Basc, basada en les novel·les de Dolores Redondo, i així com la segona part va fer massa por, aquesta tercera trobo que està molt bé, està molt ben aconseguida, està tot molt ben equilibrat. La recomano. Em sembla que es diu... no recordo com es diu, no sé què, de les tinieble o alguna cosa així, però la pel·lícula està molt bé. I l'altra estrena que volíem comentar és Pinocho.
Sí, això ja aviso que és una mica, fa una mica de por, aquesta pel·lícula.
Com que por?
Home, molta. Sí, sí, a més fa por, vull dir, sí, aquesta pel·lícula és d'aquestes que s'havia d'estrenar abans del... durant l'etapa de confinament. Va. No sé si tenia data d'estrena al mes de març o abril. És una pel·lícula de l'any passat, italiana, és una adaptació de Pinocho, que està protagonitzada per Roberto Benigni. Roberto Benigni fa de Geppetto en aquesta ocasió. Recordem que ja va haver-hi una adaptació de Pinocho que havia fet el Benigni ja fa quasi potser 20 anys, i ara però la torna a agafar el personatge amb imatge real en aquesta ocasió, i el director és el Matteo Garrone, que per exemple havia fet Dogman,
però no ho fa Disney, això.
Gomorra. No, això no és de Disney, això és una producció italiana.
Ah. Bueno, i què?
Sí, sí.
I es fa por per què?
Perquè li han volgut donar un to gòtic i tètric a tota la història. Sí, 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 tot és així molt gòtic, fosc, bruteja...
Però llavors no és per nens? Millor que no.
A veure, depèn de quina edat i depèn del que estiguin acostumats a veure. Jo sempre dic això, a veure, pel·lícules per nens és complicat, tot depèn també de la maduresa de la criatura. Ara, si el aneu a portar que és un nen petit i us penseu que és l'adaptació de Pinocho, potser passarà por perquè hi ha alguns elements. Ara, depèn de quina edat, a partir de 10 anys, si ja estan acostumats a veure segons què, doncs no crec que hi hagi cap problema, eh?
Molt bé, Ignasi, doncs queda feta la recomanació, que vagi molt bé, parlem dijous que ve.
Vinga, una abraçada.
Adéu, una abraçada. Acabem el Supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps. Albert Aparicio.
Temps en general assolellat, amb estones de cel entrenyinat pel pas d'alguns núvols alts. Un dia més, la temperatura tornarà a superar els 30 graus i pot fregar els 32 graus en punts de l'interior del Baix Empordà. Demà, estat de cel més variable, amb nuvolositat en augment cap al final del dia, i durant la matinada de dissabte es poden produir alguns ruixats, localment en forma de tempesta. La temperatura seguirà sent relativament alta per l'època de l'any, amb tendència a normalitzar-se un cop entrada la setmana que ve.
Ho deixem aquí, tornem demà, que ja serà divendres!